Son les 6 de la vesprada. Estem a la sintonia de Ràdio Clàssica, a l'espai de la teua comunitat, la Comunitat Valenciana. De cap a fi, amb Eva Cifre.
Comencem el magazín setmanal. El consell d'avui és que et quedes, perquè segur t'interessa. I això és De cap a fi. Presenta i realitza Eva Cifre Flores, Eva per als amics, vosaltres. I com sempre, a tots, ja moltes gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos durant aquest espai. Sense vosaltres no seria possible. Molt bona vesprada. En el programa d'avui ens centrarem en la situació de l'ensenyança musical ací, a la Comunitat Valenciana, i entre altres coses contarem amb la presència de Lidón Valer, percussionista, pianista, directora de banda i mestra de música, tota una polivalent en l'àrea musical, que ens explicarà des de la seva experiència com està l'ensenyança d'aquest art avui dia. Ara comença Da capo a fi. La música, en les seves múltiples formes i manifestacions, és una de les arts més cultivades a la nostra comunitat. Així es recull en el preàmbul de la Llei 2/1988 del 12 de maig, la Llei Valenciana de la Música, l'objectiu de la qual és el foment, protecció, coordinació, planificació, difusió i promoció de la música al nostre territori, a més de la creació dels mitjans i condicions necessàries per a que la societat desenvolupi la seva cultura musical en les diferents facetes existents. La música, per tant, forma part de la nostra cultura, és una de les arts que més ens identifica com a poble. Amb un primer reportatge anem a intentar aproximar-nos al món musical més proper al ciutadà, el de la formació musical bàsica i primària, que s'entra en les escoles de música municipals relacionades directament amb les bandes. La tradició bandística de la Comunitat Valenciana fa obvi l'amor que tenen els ciutadans cap a ella, ja que pràcticament la totalitat dels municipis, per menuts que siguen, tenen la seva banda, i moltes d'elles porten a terme una llavor pedagògica molt important a través de les seves escoles de música, que es converteixen en la garantia i futur de les mateixes bandes. És per això que de tota la xarxa musical de la geografia devem prestar una especial atenció al món de les societats musicals, per ser en molts casos el primer graó en la formació musical dels nostres joves i futurs professionals. El president de la comarca de la Plana Baixa de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, José Antonio Torres, ens explica el bagatge que suposen les bandes a la comunitat.
En l'actualitat, les bandes de música aglutinen a 544 societats, con unos 40.000 músicos, estamos hablando del 50% de los músicos de España, unos 60.000 alumnos en sus escuelas y más de 200.000 socios en toda la región.
Anem doncs a apropar-nos a l'important i significatiu món de les societats musicals amb una lectura que supere la versió històrica i festiva per buscar una visió antropològica del paper de les bandes com a marc de trobada, socialització o convivència col·lectiva. Així ens ho corrobora el músic i director de l'Unió Musical Eslidense, Fran García.
La función principal es formar a los alumnos, que posteriormente ingresarán en la banda, además de dotarlos del nivel exigido para ingresar en los conservatorios. Por otra parte, favorecen las relaciones sociales entre las personas de distintas edades y ámbitos, enriqueciendo el bagaje cultural y personal de cada alumno. Un ejemplo claro son los intercambios musicales que organiza la Federación de Bandas, donde permite a los alumnos conocer otros pueblos y compartir experiencias.
Per seguir exposant el terreny on ens movem, José Antonio Torres ens dibuixa el mapa de les infraestructures del sistema d'ensenyança musical a la comunitat.
Ahora mismo la Comunitat Valenciana dispone de 3 conservatorios superiores, uno en Castellón, otro en Valencia y otro en Alicante, 68 conservatorios profesionales en las principales ciudades de la región y 74 centros de enseñanza elementales unido a unas 350 escuelas de música autorizadas.
El factor econòmic mereixeria també un capítol a part. La rellevància econòmica de les bandes està fora de dubte per qüestions fonamentals. Primer, per la quantitat de llocs de treball que genera en activitats relacionades amb la formació i l'administració de les pròpies societats, i segon, pel pressupost que maneja el sector i les activitats econòmiques que d'elles deriven. Dins d'aquest context, no podem oblidar el paper de les escoles musicals com a font de riquesa econòmica. Així ens ho explica el director de l'Escola de Música de les Alqueries, Vicente Molés.
Fomentan un movimiento económico generalizado, porque pues están las clases, están los instrumentos, está el mantenimiento, están las editoriales, los compositores. Envuelves un mundo musical que, si no estuvieran las escuelas de música, evidentemente podría ser como un efecto dominó. Podria mantenerse el sector més reduït e incluso ir desapareixent.
Altra d'aquestes activitats econòmiques derivades d'aquest món és el manteniment i venda d'instruments. Juan José Macián, luthier musical, ens conta com està la situació a dia d'avui.
La crisi és un tema que ens ha afectat molt dins del sector, ja que falta molt de recolzament institucional. Així que les solucions s'han buscat per part dels clients i també per part dels venedors. Els clients han tirat tots a buscar el més barat possible. Per l'altra part, els venedors moltes vegades no poden fer front a les baixades de preu que serien necessàries. Així que han buscat altres vies, com per exemple oferir l'alquiler dels instruments.
En aquest moment de crisi, la realitat no es correspon amb les intencions que recull la Llei Valenciana de la Música. Les dades demostren que el present és més bé agonitzant després de la reducció d'ajudes i de les sagnants retallades provinents de la Conselleria d'Educació en els últims anys. Retallades del 54, 55 i 34% en els tres últims anys respectivament. A pesar de l'augment de quotes que han tingut que sofrir els educants, són molts els centres educatius valencians sense ànim de lucre els que estan travessant una situació crítica i on els professionals treballen per sous irrisoris. Vicente Molés ens exposa les mesures de com afrontar aquesta situació.
Las medidas que se deben afrontar realmente son económicas. Hemos pasado de unas escuelas de música que podían ser subvencionadas de cara al alumnado a, en la actualidad, prácticamente lo que es el alumnado, en este caso los padres, tienen que asumir la totalidad de las cuotas. Porque aunque siguen habiendo subvenciones, no se pueden aplicar a la realidad ni al día porque llegan en dos años vista.
Doncs és evident que les escoles deuen optar per pujar les taxes i afrontar la reducció d'oferta amb el perill que això suposa, no sols per a la vida de les bandes, sinó per a la futura formació musical d'aquesta comunitat. De la importància d'aquestes escoles en aquest fenomen ens parla José Antonio Torres.
Las escuelas de música asumen unas competencias educativas que los conservatorios no pueden ofertar. Estamos hablando de miles de plazas de enseñanza musical a nivel elemental que con la red de conservatorios que tenemos no sería viable ofrecer.
Davant la merma de recolzament autonòmic, són les institucions locals les que han d'eixir al rescat d'aquests centres on es desenvolupa una important labor educativa i cultural i que constitueixen un autèntic agent dinamitzador social. Hem tractat de donar llum a un món sonor que lluita per sobreviure i que constitueix la base per a que els professionals de la música puguen viure dignament del seu treball. Treball que escasseja i que perilla i que tractarem d'analitzar i profunditzar en aquesta segona part del programa.
Estàs escoltant De Cap a Fi.
Hem vist fins ara quina és la situació de l'ensenyança musical a la Comunitat Valenciana. Ara ens centrem en les eixides professionals que hi ha a Espanya i a la comunitat després d'haver cursat els estudis superiors de música. Castelló, València i Alacant. Aquestes són les tres ciutats on hi ha conservatoris superiors a la comunitat i on els joves valencians acaben la seva formació musical. Els centres educatius de la nostra geografia es caracteritzen per tenir un nivell alt d'excel·lència lligat a la preparació d'especialistes en interpretació. Però és suficient aquesta formació superior per abordar les dificultats que es van a trobar en el món laboral on es van a moure? José Luis Miralles, professor i coordinador de l'equip de qualitat educativa al Conservatori de Castelló, ens dona la seva opinió.
Nuestros titulados en especialidades de música clàssica son muy competentes en la interpretación de un repertorio concreto y la presencia de músicos valencianos en orquestas y centros de formación tanto nacionales como internacionales así lo testigua. Pero sin embargo, arrastramos una lacra de formación en otras habilidades que igualmente son importantes para el emprendimiento y la empleabilidad.
Per conèixer un poc més el ventall de possibilitats teòriques que ofereix el món laboral per a aquesta formació superior i les tendències més elegides, contem amb les declaracions de Juan Mirabet, professor del Conservatori Superior de València.
A priori, quan uno està estudiant en el conservatori, la primera opció que se le ocurre sempre, o la que és més vocacional, és la d'instrumentista. Tocar ja sea de instrumentista en orquesta, en banda, ya sea de solista. Claro, luego esto se va acotando mucho. Las salidas más habituales, pues ya se ha dicho esas, ¿no? Instrumentista solista para muy poquitos, instrumentista en orquesta para algunos, instrumentista en banda municipal para menos, y después siempre está la docencia, que ya últimamente queda todavía menos posibilidades porque ya no están saliendo plazas prácticamente.
Segons dades oferides per Julia Climent, directora de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques a la Comunitat Valenciana, en la nostra geografia al voltant de 250 persones es titulen en ensenyances artístiques superiors i aproximadament un terç són específiques de música, però quina és la realitat de la vida laboral d'aquests professionals? José Luis Miralles ens fa un retrat d'aquesta situació.
Según estudios realizados por el Sindicato de Músicos Británico, una tipología de sindicato inexistente en nuestro país, en todos los sectores de la interpretación musical, la presión es siempre avanzar hacia una mayor temporalidad y menos puestos de trabajo, a la par que los salarios en las orquestas no son sólidos y los músicos dependen de ingresos procedentes de otras actividades. Otro estudio señala que el 81% de los músicos tiene una ocupación secundaria y el 41% más de dos.
Hem vist que són diversos els contextos del mercat laboral dels futurs graduats, la docència, l'exercici de la interpretació o composició, la investigació, així com la gestió musical i el patrimoni cultural. Però aquest ventall de possibilitats de mercat contrasta amb l'escassa o nula oferta per a aquests professionals. Víctor Loras, estudiant del Conservatori Superior de Castelló, en la recta final de la seva formació ens explica les perspectives sobre el seu futur professional.
Que els ànims i les perspectives són prou limitats, entre altres coses perquè n'hi ha poca oferta laboral digna, i digna me refereix que tingues una remuneració respecte al nivell d'esforç de la teva carrera, no? del que has estudiat, o que ja no es baixa remuneració, directament que treballes sense cotitzar o cobrant en negre, que és el que generalment sol passar en les escoles de música municipals, que és on generalment acabem la majoria de músics que tenim el grau superior.
A diferència d'altres països europeus on la música es considera un producte o bé cultural per el que hi ha que pagar, a Espanya sempre s'ha concebut la cultura com a producte gratuït i per tant subvencionat, cosa que ha minvat, si no anul·lat, les iniciatives particulars o privades per falta d'infraestructura econòmica i empresarial. Són molts els professionals que opten per eixir del país i buscar-se un futur a la música lluny d'Espanya. Així trobem el testimoni de Paula Rodilla, jove trompista d'una orquestra alemanya, qui ens explica les diferències en les eixides professionals entre ambos països.
La diferència principal és l'eixida professional. Si en Alemanya n'hi ha moltes més orquestres professionals que en Espanya, això no n'hi ha que oblidar-ho, però durant el període d'estudis, el principal objectiu dels mestres també és que l'estudiant guanyi una plaça en una orquestra. Allí en Espanya, per poder fer proves, per poder opositar, els requisits és que aquesta persona tingui el títol, que hagi acabat la carrera, que em pareix un poc il·lògic.
És evident que el panorama no és molt prometedor i que alguna cosa deu canviar en aquest país. Des de la política i institucions governamentals es deurien adoptar mesures per a millorar aquesta situació. Canvis a nivell polític, però també culturals i educacionals. Així ens ho corroboren les paraules de Víctor Loras.
Necessitem un canvi polític. Tenim molt poca valoració del patrimoni cultural respecte als nostres veïns europeus, no? Que valoren molt el seu patrimoni cultural musical. I veig que sí, tenim una ràtio de músics prou interessant, molt alta, sobretot a la Comunitat Valenciana, i sin embargo, doncs, estem treballant en condicions precàries.
I davant d'aquest panorama un poc desolador, ens quedem amb les paraules de Paola Rodilla, que a pesar de les dificultats, lluita per la música i s'atreveix a donar un consell als joves que comencen.
Pues jo els aconsellaria que es menegin, que no se queden parats, que busquen cursets, no només en el poble del costat, en el millor fora d'Espanya. Hi ha molts cursos que ofereixen concursos, inclús beques per a financiar les despeses. Inclús que busquen ajuda. Jo vaig tenir la sort, a mi m'ajudaren i després jo també he pogut ajudar la gent a vendre.
Hem tractat d'acostar-nos i entendre la realitat d'una professió que, com tantes altres, està vivint un moment crític al nostre país, però que, en el cas que ens ocupa, té una repercussió social i educativa molt important pel producte del que es tracta, la música.
Si vols gaudir de bona música bandística valenciana, com la que estàs escoltant, el proper dissabte t'esperem al COI, on la música de 12 societats de la geografia valenciana desfilarà pels seus carrers celebrant el solstici d'estiu. Si no ets a prop, fes per vindre.
Eres músic i vols donar la nota? Posa a punt el teu instrument. En Castelló Musical, excel·lents lutiers tindran cura d'ell, ja siga corda, vent o percussió. T'esperem al carrer Mestre Ripollès 38, a Castelló. No t'oblides de donar afinada la nota.
Estàs escoltant Da Capo.
Després d'aquests consells publicitaris, continuem amb el programa d'avui. Els reportatges que acabem d'escoltar hem tractat de dibuixar el pentagrama on s'escriu la música a la comunitat, però ara, amb l'entrevista a una música i docent professional, és on tractarem d'escriure la melodia que sona en aquest pentagrama. Com abans els havíem avançat, comptem amb la presència de l'Idón Valer Cabaleiro, titulada professional de piano i superior de percussió al Conservatori de Castelló. A més, és diplomada en Magisteri amb l'especialitat d'Educació Infantil i Llengua Catalana per la Universitat Jaume I de Castelló. Molt bona vesprada, l'Idón.
Molt bona vesprada.
Bé, és ampli i variat el teu currículum. Has rebut, a més de la teva formació inicial, formació permanent de percussió, direcció d'orquestra, cor i banda, amb diferents mestres dins i fora de la Comunitat Valenciana i del país. Ens agradaria que ens parlares de com creus que és aquesta formació inicial del músic a la Comunitat Valenciana.
Doncs aquesta formació inicial podríem dir que és bàsica i primordial per al cultiu de músics que tenim actualment. Podem dir que ha pegat un canvi brutal durant els últims 10-15 anys, ja que abans, tradicionalment, el mestre, perquè normalment era un home, el mestre, el director, era el que feia classes de tots els instruments. I clar, pues no era especialista en tots els instruments i les classes eren d'un nivell prou baixet. Ara, per sort, quasi totes les escoles de música compten per professionals, per mestres especialistes en el seu instrument, o en el llenguatge musical, o en l'assignatura de cor, i la veritat és que això ha donat un caràcter molt professional a totes les nostres escoles de música, i per això dic que durant aquests últims anys ha pegat un canvi a quasi una formació professional.
Bé, i des de la teva experiència, creus que els músics s'acaben suficientment preparats per enfrontar-se a la realitat en la que es van a trobar?
Sincerament, crec que no, i per dos qüestions principals. Quan s'acaba la teva formació acadèmica, pots acabar-la per dos camins, dedicant-te, si vols, o si pots, a l'instrumentista professional, al músic, i l'altra banda és la formació pedagògica. Realment, com a instrumentista, sabem tots que pues, dediques uns 14 anys com a mínim, però encara així, la eixida de tema d'orquestres professionals, de bandes, necessiten una pràctica i necessiten una experiència que realment, quan un alumne acaba el seu grau superior, pues, no la té realment. Ha de tindre molta sort i són places molt demandades i realment és un món molt difícil. I per altra banda tenim l'altre, que és la faceta més pedagògica, que tampoc hi són del tot preparats perquè necessitarien unes pràctiques que no les tenen ara actualment. Per sort, quasi tots els alumnes que acaben un superior ja estan habituats a fer classes en escoles de música, però realment no estan encaminats ni estan supervisats per un professor per a intentar donar-li les claus pedagògiques per a que millorara les seues classes.
I per seguir parlant de la formació, havíem comentat que a més de la teva formació inicial tens una permanent. Quin paper té aquesta formació permanent en la professió de músic?
Pues és que crec que és un 100%. És com un poc els metges que quan acaben la carrera no se poden quedar ahí estancats i ja sense continuar formant-se. Esto és un poc lo mateix. Lo que passa que no juguem en la vida de les persones, però juguem en la nostra vida professional. Entonces la formació contínua és bàsica. N'hi havia un violinista, no sé si era libanès, que deia que quan ell no tocava un dia, pues ho notava ell. Quan no tocava dos dies, ho notava el crític, però quan no tocava tres dies, ho notava ell al públic. Uh-huh. O sigui, imagina't quina frase. Aquesta frase és la que reflexa el que estem parlant. La formació contínua, l'estudi continu, és una cosa principal en la vida d'un músic professional.
I centrant-nos ara un poc en la teva llavor com a músic professional, una vegada vas acabar d'estudiar, et va resultar difícil introduir-te en el món laboral com a músic professional?
Jo quan vaig acabar, per sort, ja feia prou anys que ja anava donant classes. El que passa que el tema és que era tot en escoles de música, xicotetes, de pobles xicotets, que, claro, la eixida no és que tingués un futur molt, molt esperançador, no? Perquè realment, com he dit abans, les escoles han millorat moltíssim, però encara és com un poc paregut a un treball un poc temporal, perquè realment són classes de setembre a juny i les escoles de música no poden mantindre a un professor durant el mes de juliol o durant el mes d'agost i entonces tenen que cancel·lar contractes, tornar a obrir, entonces, però era un poquetet inestable. Però jo és el que et dic, que me trobo una persona amb sort, perquè no tot el món té les mateixes oportunitats que vaig tindre jo.
I traslladant-nos a l'actualitat, creus que en aquest moment els joves que acaben al conservatori ho tenen més difícil?
Sí, però definitivament sí. Tots sabem en l'època en la que estem en una època de crisi i aquesta crisi se reflecteix en tot, se reflecteix en el treball, però se reflecteix en les arts, en la música i en les bandes, pues no podia ser menys. I les bandes pues, els costa molt rebre les subvencions, els costa molt a les escoles de música traure diners d'on siga, per suport els ajuntaments també els costa moltíssim donar els diners que abans a lo millor els donaven en més soltura o podien elevar la subvenció a les escoles de música i a les bandes. Ara això és impossible, és una utopia completament i realment està molt complicat.
Bé, i com havíem comentat a l'inici, compagines la teva feina com a mestra de música de primària amb altres activitats pedagògiques. La meva pregunta és, per tant, si hi ha diferències en l'enfoc dels objectius amb els alumnes d'ensenyança obligatòria i els que ja estan encaminats a una ensenyança estrictament musical.
La veritat és que sí que n'hi ha un poc de diferència, perquè realment els alumnes que jo, per exemple, tinc a la meva escola, al meu centre de primària i d'infantil, l'objectiu principal és transmetre el gust per la música. Jo l'únic que vull, quan acaben la primària, és que ells diguin a mi m'agrada la música i que no tinguin horror per intentar tocar un instrument. Després, en l'àmbit més professional, pues, clar, els objectius són diferents. Tu vols aconseguir que un músic, pues, si té una mancança en el tema del fraseig o coses més tècniques, pues, vols intentar aconseguir que aquest objectiu l'aconseguisca, però sí que són totalment diferents. La base pedagògica és la mateixa, però els objectius en els que tu enfoques un ensenyament o un altre són completament diferents.
I parlant de l'educació musical a les escoles en aquests moments, és important aquesta educació bàsica generalitzada per a la salut de la música en la nostra comunitat?
Vamos, és importantíssim. En esta llei que ens entra ara, una de les principals lluites que teníem els educadors era que volien retallar les hores de música a favor d'unes altres assignatures que a lo millor poden parecer més importants en un primer moment, però bueno, la qüestió final era que a la música se li retallava, a l'educació artística se li retallava i se li deixava en un segon pla. L'educació artística, una de les coses que ens proporciona és la creativitat, i la creativitat no s'ha de llevar de les escoles mai, perquè la creativitat ajudarà a totes les altres assignatures i damunt al xiquet a la seva vida. Llavors, és una de les vessants de l'educació artística, però és principal, és un dels pilars de l'educació artística. Llavors, és una llàstima que les persones que realment manen i que són les que estan elaborant aquestes lleis, que aquestes coses tan bàsiques no les pensen, que pensen unes altres. Però se suposa que, per sort, no ho van a fer tan radical, per lo menos així. En sabrà mal al resto de l'Estat, però per lo menos així han dit que no serà tan radical.
De moment quedarà igual, molt bé. I per anar acabant, ens centrem en la teva faceta creativa i de mèrits, ja que has rebut multitud de guardons des de la teva formació inicial, però sobretot per la teva llavor en la direcció de banda. El més recent és el primer premi en el 35 certamen autonòmic de bandes de la comunitat. És evident que aquests mèrits són fruit de l'esforç i treball constant. Però la pregunta és si són els premis i la lluita per ells un estímul per al creixement de la música o representen el constant sacrifici d'aquest món de la música per poder sobreviure?
Realment no fem... El que fem no ho fem per aquests premis, realment. Realment tu has d'intentar disfrutar de lo que fas, perquè els músics venen de manera totalment altruista, com se sol dir, per amor a l'arte, i han d'intentar disfrutar i passar-ho bé. Si el participar en aquests concursos i no rebre premis ha de suposar una espècie de frustració o alguna faceta un poc negativa, pues això se deuria d'evitar. En aquest cas, hem tingut la sort de rebre el premi, però si no l'haguérem rebut, el treball estaria fet igualment, i com diem així, lo important abans de participar és el treball que has fet, i en aquest treball ja tens el premi aconseguit.
Moltíssimes gràcies, Lidón. Sense acabar el temps, i hem de deixar-ho així. Ha sigut un plaer tenir-te entre nosaltres i esperem que tot et vagi sobre rodes com fins ara, i que l'optimisme que es desprèn de les teves paraules i del teu treball siga una motivació per als nostres oients. I a vosaltres, desitjar-vos un bon cap de setmana, i recordeu que podeu escoltar el programa íntegrament a la nostra web, rtve.es/a la carta, i a les xarxes socials. Els esperem la setmana que ve a la mateixa hora, les 6, en Da Capo a Fi.